No, sí, jo no volia oblidar-te. Que m'hagi clavat cops de martell al cap mentre era a la feina no vol dir res. Tampoc és important que hagi demanat un xip amb una identitat nova, que hagi comprat uns bitllets a Austràlia i que m'hagi fet un trasplantament de retina. Que no m'arribin els teus missatges per WhatsApp deu ser casualitat. No, si jo mai voldria oblidar-te. No veus com ens estimem?
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. La ciència-ficció de sempre ha estat molt útil per plantejar problemes socials, a vegades de manera subtil, per fer reflexionar el lector. Però aquest gènere pot anar molt més enllà, com fer una dura crítica a les relacions tòxiques utilitzant elements tecnològics. Aquest és el cas de Coníferes, de Marta Carnicero, una obra que avui us recomanarem i de la qual parlarem amb la seva autora. Encara en literatura farem crònica de la BookCon de Barcelona, realitzada l'últim cap de setmana de març a la llibreria Libri. La Marina Tovella ens acostarà les declaracions de l'organització, així com amb l'editor del segell PUC de ficció juvenil, Leo Teti, i amb Cristina Prieto, de Nala Literària. D'altra banda, també coneixerem les 5 primeres pel·lícules que es podran veure en la 19a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, una cartellera que s'ha començat a desgranar perquè els amants d'aquest certamen reservin el calendari del 19 al 24 de juliol. És el que donarà de si el 16è Quimèric d'aquesta 6a temporada que fem possible amb la Marina Tovella i l'Iker Mons a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
Us agrada el cinema oriental, Marina, Iker?
Doncs sí, però tinc males experiències amb el cinema oriental.
Ui, ui, ui.
No.
Amb tot l'oriental, diria jo, Iker.
Vaig tenir una cita al Festival Internacional...
És que aquesta música...
Al Festival Internacional de Cinema Asiàtic i va anar molt bé. Però el noi em va deixar de parlar els dies següents.
És que no em puc concentrar en la música aquesta que pega tan bé.
Bé, jo arribo a saber que la resposta era aquesta i no hauria començat així el programa.
Que dolenta és una, era la pel·li, que dolenta.
Una mica trist. Bé, parlem del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic.
Millor.
Confio on, més en aquest festival.
Un festival on hi ha de tot. Literalment, vale. de tots els gèneres, sempre que vinguin d'Orient. I clar, tots els gèneres són molts gèneres. I realment això vol dir que el públic és molt variat i hi ha gent doncs, que agafa el programa i ho veu tot i és una fan fidel d'aquest festival aferrimament. I hi ha gent, potser com jo, que tenim alguns prejudicis, depenent de quin subgènere,
ui?
I diem, ui, aquest no vaig a veure'l, ui, aquest sí. Vull dir que al final aquest festival s'ha de mirar molt bé, depenent una mica dels gustos de cadascú, i cadascú trobarà almenys una pel·lícula que li agradi.
No m'esperava això de tu, que anem just
jutjant. I ja sé sense... que falta una mica, no?, per aquesta 19a edició,
sí,
que és
veritat,
del 19 al 24 de juliol, però els organitzadors del festival el passat 1 d'abril van fer una mena de presentació festa a l'espai etc. de Vic, on es van fer públics el cartell i les 5 pel·lícules, les primeres 5 pel·lícules de la programació que conformaran aquest certamen. Comencem, si us sembla, pel cartell, per la imatge d'aquesta 19a edició. El director del festival, Quim Cruselles, va explicar que volia demostrar que estem sortint dels temps foscos de la pandèmia amb una imatge més positiva que les dues edicions anteriors.
Com dèiem, obra del Xevi Dom, el Xevi Domínguez i el Jordi Ferrés de Party, és el Fu, que és un tigre. Evidentment, fem un homenatge a la dansa del lleó, que és una de les tradicions culturals més repartides pel sud-est asiàtic, perquè pràcticament tots els països del sud-est asiàtic practiquen o bé celebren aquesta tradició cultural. I bé, volíem fer doncs, això, una imatge molt més divertida, molt més optimista, amb ganes de festa. Fu, el seu nom, vol dir tigre en cantonès, i per això, com heu vist, amb aquesta selecció musical tan asiàtica, doncs hem fet la combinació de tigres i lleons.
Doncs, si us sembla, anem a repassar les pel·lícules que ja sabem que es podran veure en aquest Festival Nits, i comencem per la pel·li hongkonesa Anita. És una música de superestrella, de pop, perquè té molt a veure precisament aquesta música amb el que explica la pel·lícula.
És una adaptació de la història de Anita Mui, que per a qui no la conozca se conocía com la reina del canto pop, el canto pop es el pop en cantonés, la música popular de Hong Kong. Y era un mundo bastante masculino, dominado por rostros como los de Andy Lau, Aaron Kwok o Jackie Cheung. Y ella fue la gran reina del género musical en Hong Kong. Fue la cantante que consiguió desbancar a todos estos cantantes masculinos. Fue una persona, era conocida como la Madonna de Asia por su vestuario extravagante, su repertorio musical y sobre todo las actuaciones grandilocuentes que hacía. Y fue una cantante y actriz que triunfó en todos los campos, ¿no? Porque además de ser cantante de éxito, triunfó haciendo películas junto a Jackie Chan o John Woo, o montones de blockbusters con los principales directores. Y se convirtió en leyenda por su desaparición inesperada a los 40 y pocos años de edad por un cáncer, algo que nadie sabía en Hong Kong y que pilló a todo el mundo desprevenido. Y claro, ya sabemos que los mitos mueren jóvenes. Además, Anita Mui también siempre era una persona que siempre estaba en portadas de las revistas por sus vínculos con la mafia, su relación sentimental o no, que nunca se quedó claro qué tipo de relación tenía con el otro astro de la época, que era Leslie Cheung, también desaparecido. Siempre se rumoreaba si eran pareja, si no eran pareja. Y yo creo que esta película es una gran oportunidad para adentrarse en este mito, conocer algo más de ella. Es una película grande, emocionante, y que creo que a quien no conozca quién era Anita Mui le dará ganas de buscar, de saber más sobre ella, de ver sus películas y escuchar su música.
Escoltàvem el Domingo López, que és programador del festival, i a més d'aquest biòpic d'Anita, també ens van avançar que es podran veure dues pel·lícules protagonitzades per Anita, que a part de cantant també era actriu.
Oh.
Una serà a la prèvia del festival, que es fa just dues setmanes abans que comencin les nits del cinema oriental, i una altra serà com a tancament del certamen. Per tant, a qui li hagi agradat la pel·lícula potser té ganes de descobrir més sobre altres vessants d'Anita. Jo he de dir que quan vaig veure el tràiler vaig dir: aquesta t'agradaria, perquè és un dramón.
Sí. Ah, mira, si s'agraden els drames, ja sabeu.
No, jo és que ja t'he dit que m'agraden molt els dramons, fora de micro ho he dit, i no m'importa dir-ho en antena, també.
A mi també m'agraden els dramons, eh? Ui, jo sóc un plogramiques,
doncs mira, anirem a veure Anita.
Vale.
I de Hong Kong anem cap a la Índia, que és un país que precisament té molt de pes en aquest festival, que de fet té una secció pròpia, i d'allà ens arriba Dostoji.
Parla, ens trasllada el conflicte entre Bangladesh i la Índia en una frontera a principis dels 90, però com dos nens doncs viuen aquest conflicte d'una manera gairebé llunyana, perquè per ells l'estiu és esperar que arribi la nova pel·lícula de l'estrella Amitabh Bachchan, i és una pel·lícula preciosa que a més tindrà distribució espanyola gràcies a la productora catalana Harpo Entertainment, que bé, doncs farem la preestrena, farem l'estrena estatal al Festival Nits.
I del cinema d'autor, que també té una mica de pinta de dramón, no ho diré.
Sí, sí, sí.
Passem al d'acció, que aquest sí que és el que jo no veuria, però l'audiència jo crec que li pot agradar, que és Preman, que arriba des d'Indonèsia.
Preman, que significa delincuente en indonesio. El cine indonesio es bastante desconocido por aquí, al final solo nos llegan pues tres o cuatro películas que son estas de Raid y las que van un poco a rebufo del tema de las artes marciales. Y esta película tiene acción, tiene escenas de acción, como habéis podido ver en el tráiler, pero es algo más. Es una película que tiene su componente social, su componente criminal, un componente de realismo mágico bastante inesperado en algunas secuencias, y que muestra un tipo de hacer cine al cual pues no estamos acostumbrados y que es muy, muy sorprendente. Yo creo que gustará a los que busquen acción y a los que busquen algo más.
Acció i una miqueta més, oye. Està bé. Va, tornem als drames, que és el que m'agrada.
Sí, sí, perquè... és el que m'agrada.
És una història molt bonica, aquesta.
Els oients que no s'hi agradi el drama estaran com... o un altre cop...
No, que hi ha de tot, que hi ha de tot, que us ho prometo, que hi ha de tot. Però
quin és aquest drama? Perquè potser m'interessa.
És un drama xinès que es diu The Coffin Painter, que vol dir el pintor d'ataúds.
El pintor d'ataúds és un drama xinès. És una pel·lícula que ens presenta un personatge de mitjana edat que ha tingut un trauma a la seva vida important en el passat, i que té un ofici molt, molt curiós, que em va semblar meravellós, que és precisament això. Quan algú sap que ha de morir, perquè té una malaltia, perquè doncs, ja té una edat avançada, li encarrega una caixa de fusta que pinti els colors, el seu color favorit, i aquells temes doncs, que més li van agradar en vida o que doncs, aquelles preferències, no? I per tant es dedica a això en algunes regions de Xina, doncs, hi ha aquest ofici tan i tan bonic, no? I aquest senyor doncs, que ha d'acompanyar la mort, de cop es troba que ha de salvar una vida, no?
Aquesta música ja us diu que deixem el drama i anem a un altre gènere que potser... Jo vaig veure a la presentació que he de dir que la sala d'Etcètera de Vic estava plena com un ou, uh-huh, de gent que es declara obertament habitual a aquest festival.
Sí.
I he de dir que aquesta pel·lícula va causar furor. O sigui, vaig veure la gent ja desitjant que s'arribés el dia per poder veure-la.
Però què passa amb aquesta... Clar, què passa amb aquesta pel·lícula?
Doncs que és una pel·li completament bandarra.
Ui, ja m'agrada.
Només amb
que,
això.
Que ve del Japó.
Ui, ja m'agrada.
I podríem dir que l'estètica és una mica Power Rangers.
Ui, ja m'agrada.
Els diu Junrai Sugar.
Tokusatsu, este género de los efectos especiales y los superhéroes japoneses, es un género que nos gusta mucho en el festival, ya desde los tiempos remotos. Y este año tendremos varios, y entre ellos este Junrai Sugar de la Toei, que no es el típico tokusatsu, porque es un tokusatsu que tiene aspiraciones de llegar a un público que puede ser que no sea el que ve tokusatsu. Es una película destinada al gran público, es una comedia ambientada alrededor de unos baños públicos donde hay un misterio, hay unos asesinatos y hay unos superhéroes. Y hay mucha acción, números musicales y no es una película, no es la típica película de superhéroes japoneses que esperáis ver, y yo creo que merece la pena incluso al que odie los Power Rangers y los Ultramanes y todo este tipo de cosas.
I com cada any, el gruix de la programació serà a la Bassa de los Hermanos, uh-huh, que és a l'aire lliure, no? Un espai molt bonic, però també hi haurà sessions interiors al Teatre Atlàntida i, com no, que això també causa furor, es va notar en l'ambient, hi ha festa posterior a les projeccions al casino.
Ui!
Oh, que guai!
Jo crec que només per aquest ambient ja val la pena anar al festival. Jo sempre dic que no em coincideix amb altres festivals com el Celsius. Sí. Sempre he tingut problemes, no he pogut assistir mai. Però només cal anar a una sessió prèvia com aquesta d'aquest dissabte 1 d'abril per veure que és un festival amb molt de teixit, amb gent molt fidel i molt entregada. Vull dir que quan veies els tràilers la gent aplaudia, quan veies el cartell la gent emocionada fent fotos i vídeos, i després les xarxes socials dels assistents a aquest acte doncs es notava...
Karen, no et preocupis, perquè aquí la Marina i jo farem un viatge a Vic. Un viatge d'aventures, de passió, de drames i d'acció frenètica.
I de terror també, o no?
I de terror també. Perquè anirem a les nits orientals de Vic.
Molt bé, doncs. El Quim Cruselles, que ens està escoltant segur, ja t'està prenent ja l'acreditació de...
Sí, les acreditacions.
Ves demanant-la. Iker Mons
i
Marina Tovella, gràcies.
Marina Tovella. Iberic. Doncs ara passem del cinema a la literatura, perquè tenim una altra notícia avui per desgranar. Ja sabeu que vam parlar fa uns dies que s'havia obert la convocatòria dels Premis Imperdibles que organitza el Biblionauta i que es decideixen doncs, per votació popular. La gent que està subscrita a aquesta pàgina o gent que no està subscrita però que ha de posar les seves dades per votar, doncs podia decidir els llibres guanyadors d'aquests premis. Ja tenim guanyadors.
Ai!
I alguns ens sonen molt. No?
Què? Hi ha sorpresa?
No, de fet, crec que són uns guanyadors molt lògics, molt evidents i molt merescuts. El millor llibre fantàstic en català ha estat L'estrany miratge d'Enric Herce.
Jo intento plantejar sempre les dues vessants. Em fico en alguns casos en el pitjor possible, sobretot a situació boira bastant distòpica. I en altres doncs, hi ha aplicacions que jo crec que la gent pot dir mira, això no està malament del tot. Per exemple, el visor d'estació boira, que permet recuperar records, és positiu. Després té el vessant negatiu, que és que qui n'abusa doncs acaba malalt, acaba fent un addicte del visor. Però bueno, d'aquests dos vessants també, té la positiva i la negativa, depèn de l'ús que se'n faci.
El vam entrevistar en el Quimèric número 34 de la cinquena temporada.
Sí, de què més suena? De què més suena?
Ja sé que queda una mica lleig, però hem de fer una mica publicitat. El podeu recuperar sí, a Spotify, a l'iVoox o al portal web de Ràdio Sabadell. Número 34, eh? I de fet el títol del programa doncs ja és Enriquece 2 punts, o sigui que no té pèrdua. El premi al millor llibre fantàstic traduït al català ha estat... És que no hi ha sorpresa. No hi ha sorpresa.
Dune,
de Frank Herbert. És que, a veure, hem de dir que aquesta edició de Mai Més i Raig Verd, una preciositat.
Vaig comprar, eh?
I a sobre amb el totxo que és, eh? Ja ha de costar fer-ho.
Que bonica és la portada, que bonic és tot.
Sabeu, no, que han anunciat, no, la segona, vull dir que el segon llibre de la saga també el publicaran.
Mare, que els
doncs
apareix.
Doncs vinga, comença a llegir ràpid perquè s'acumula la feina. I llavors tenim doncs un altre premi, que no és habitual, però entendreu perfectament que l'hagin afegit, que és el premi In Memoriam a Miquel Barceló, que ens va deixar a finals de l'any passat, i de fet també nosaltres li vam retre el nostre particular homenatge en el 7è quimèric d'aquesta 6ª temporada. Per tant, també podeu recuperar aquest programa en què recuperàvem talls de veu de l'entrevista que li vam fer en el primer quimèric. O sigui, el primer quimèric de la primera temporada vam tenir el Miquel Barceló, que va ser un gran honor.
Sí.
I, de fet, nosaltres ens sumem, però molt, en aquest premi.
Vaig convèncer un catedràtic, bueno, un company meu, que era el Toni Oliver, que em va fer de director de tesi d'una tesi de... possiblement va ser la primera cosa que vam fer sobre informàtica i ciència-ficció, la idea com la ciència-ficció havia vist un futur amb informàtica, amb robots, amb cíborgs, amb ordinadors, amb xarxes, etc. No? I vaig fer una tesi sobre això, i per fer una tesi sobre això em vaig obligar a fer una espècie de resum de la història de la ciència-ficció. I d'aquí, diguem, quasi com a subproducte de la tesi, va sortir la guia.
Què us sembla si seguim parlant de literatura, però
endavant,
anem amb la recomanació?
La recomanació del quimèric.
Avui us vull recomanar Coníferes.
Coníferes?
De Marta Carnicero. És un llibre que va sortir publicat al setembre del 2020 per l'editorial Quaderns Crema. A veure, és complicat, havia de sortir abans, la pandèmia ens va agafar a mitges,
doncs sí,
i al final doncs va ser tot una mica doncs precipitat.
Dificultós.
Però al final la segona novel·la de Marta Carnicero va veure la llum, i es pot dir que és la primera de gènere fantàstic que ella escriu. Tot i que l'etiqueta és una mica difícil de trobar, perquè el fantàstic seria una eina, més aviat, una eina per explicar una altra cosa, que són les relacions tòxiques de parella i la gestió dels nostres records.
Ui, que interessant.
Sí,
sona el drama
molt.
Un altre cop, jo no volia dir-ho, però
sona el drama. Com ens agraden els drames,
ara, eh? Ara ho desgranarem. Jo he de dir que és que m'ha encantat aquest llibre. Ho notareu molt mentre parli, perquè tinc tendència a embalar-me.
Se t'ha canviat una mica la veu, també.
Sí, tant.
La tercera novel·la de la Marta Carnicero, ja que estem parlant d'això, acaba de sortir ara mateix. O sigui, aquesta setmana es presenta sota el títol de Matrioshkas. No sé encara de què va. Ella m'ha dit que és molt diferent de Coníferes. A partir d'aquí, la diferència
bueno, ja
pot ser cap a un sentit o cap a un altre,
sí,
no?
Sí.
A veure, de què va Coníferes? Doncs ens explica la història del Joel, que viu en una comunitat que es diu Les Walden, que fomenta el desconnectar-se de les xarxes socials, internet en general, i del telèfon mòbil.
On està aquesta comunitat? És que m'interessa.
A mi també m'interessa.
De veritat t'interessa?
Sí.
El que Mèric moriria.
Bueno. No.
Vaig estar un cap de setmana sense mòbil i de poc i em suïcido, però a part d'això tot bé. A part d'això tot bé, i ho sabeu. Però bé, com a idea de vull viure en un lloc tranquil, doncs
sí,
crec que funciona, no? I ell, hi ha un dia que arriba una veïna nova, que és la Alina, i s'enamora bojament. O sigui, la veu i diu, amor a primera vista, jo aquesta noia,
uf,
he de tenir alguna cosa amb ella, perquè és que no pot ser d'una altra manera. Doncs fa tota una estratègia per conquerir-la, no? Per enamorar-la, perquè es fixi en ell. Llavors, clar, l'estratègia és bastant rebuscada.
Pot sortir malament, això, eh?
És que no pot sortir
bé. És aquella frontera delicada entre... Oh, que romàntic, o oh, que creepy, no? O
sigui, bueno, com la sèrie de You, si l'heu vist.
Sí, sí.
Vale, és una mica en aquest sentit.
Totalment, doncs... dona aquesta sensació, no? Quan estàs llegint el llibre, de dir, uf, si descobreix que tot això és tramat... tens un problema.
Però
molt gran.
I per què la recomanes?
Espera, que que la cosa no acaba aquí, o sigui...
Ah, vale.
L'argument no acaba amb vaig enamorar aquesta noia, no.
No, és més creep encara.
No, no. La cosa és que es va... O sigui, allò que sorgeix d'una manera així que sembla natural, no?
Sembla. Ui.
Es va torçant, perquè hi ha una sèrie de successos que no entenem fins al final. Per exemple, no vull fer spoilers, però...
Un petit.
El protagonista veu un doble de si mateix en moments concrets, no? Dius, què està passant? Que veig el meu doble... També oblida coses, hi ha coses que no recorda haver fet, no? I, clar, es va creant com una taranyina de coses que van donant una sensació de mal rotllet, no? De dir, aquí està passant alguna cosa que no sé què és, cada cop s'està empitjorant més la cosa, no? I com acabarà, no?
Bueno, doncs que interessant, no?
Sí, de moment ja m'està picant l'ullet.
Si anem a perquè els arguments de perquè us la recomano... És perquè l'habilitat que té de jugar amb el lector des del principi fins al final. Si ell agafa i dosifica la informació a través de recursos narratius molt ben trobats, que, bé, doncs, està fet expressament perquè tu, com a lector, vagis jugant de dir tinc aquesta peça, tinc aquesta altra peça, tinc aquesta altra peça, i hauré d'anar juntant-les, no? I això, aquest joc narratiu, és molt interessant perquè està allà llegint, no? Perquè diu, a veure si sóc prou espavilada, no? per arribar abans a la conclusió, abans de que m'ho posi amb safata. Hi ha un altre element que també doncs, m'agrada, que és que recorda molt a un bon capítol de Black Mirror.
Ui, això ja m'interessa. Això ja m'interessa.
Sí, perquè
agafa... Però quin capítol? Això és important,
ostres.
També he de dir que quasi tots són bons, en Black Mirror, per mi.
Perquè són històries autoconclusives i, a més, s'esforcen en fer crítica i en trencar-te el cap.
Sí.
I fer-te no esperar el...
Compleix tots aquests requisits, Coníferes, perquè l'element tecnològic, em sembla que no ho he explicat, és la presència d'un xip de memòria.
Sí.
Ah, element important, Karen.
Que la protagonista, la Lina... porta incorporat en el cap.
Ai!
Perquè la seva família tenen tendència doncs, a la demència, a l'Alzheimer, i diu, s'han inventat aquest xip, en què es va guardant tot el que tu vius i així en el moment que es presenti aquesta demència, doncs tens la possibilitat de tenir un backup, no? De recuperar aquells records.
Que xungo.
Llavors, clar, ara no explicaré en què afecta aquest element, però... que és molt perillós, no?
Sí.
Podem
sí,
arribar a la conclusió que és molt, molt perillós i molt nociu, depèn de com s'utilitzi.
Ui.
Quina tensió, és que hi ha tants elements com tensos que
però és que és interessant perquè acaba de dir que el protagonista se li van oblidant coses i ara surt amb que la persona que ve aquí, la Lina, té un xip incrustat al cap per fer backups de la seva memòria. Jo què vols que et digui? M'has venut el llibre.
A veure, també hi ha un altre element de dir, a veure, una reflexió. Creieu que les parelles han de tenir la contrasenya del mòbil o del mail o d'alguna xarxa social de l'altra parella? I aquest seria un debat que podria anar relacionat amb això del xip, no?
Ostres,
o sigui, quina influència, fins a on tens accés, en què afecta que tu tinguis accés a una parcel·la d'intimitat molt gran de l'altra persona... I què estaries tu disposat a fer per amor, no? Que al final... I també el que dèiem, no? On és la línia entre estic superimplicat amb la meva relació o la meva implicació està sent tòxica per l'altra persona.
Ostres.
Llavors, és un llibre que va sobre això al final, no? De relacions tòxiques i de com moltes vegades lluitem per una relació que no anirà enlloc o que ja està morta o que ja han passat una sèrie de coses que no tenen marxa enrere i... Bé, jo crec que al final l'argument final és aquest, però l'element tecnològic fa que tot es converteixi encara més dramàtic.
Karen,
potser has llegit la història de la meva vida?
espero que la teva vida no sigui com Coníferes, perquè si no t'acompanyo el sentiment.
Ostres!
Seria molt trist. Però bé, vam poder parlar amb la Marta Carnicero, aprofitant el Festival 42. De fet, la vam tenir en aquesta xerrada sobre distopies, però no. Com aquesta novel·la, com si fos una distopia, però en veritat... És una història d'amor, no?
Sí,
o de desamor, o
de desamor,
o de relacions tòxiques. I vam poder-li preguntar tot això.
L'entrevista.
Marta Carnicero, benvinguda al Quimèric.
Hola, què tal? Com estem? Gràcies per tenir-me aquí.
Amb coníferes volies escriure una novel·la de gènere fantàstic o el gènere ha estat una excusa per explicar una altra cosa?
És exactament això, ha estat una excusa. Bàsicament jo volia parlar de relacions, al final és el que més em crida l'atenció, les relacions que establim, i en aquest cas doncs, m'interessava molt partir d'una mena de millora tecnològica segurament possible a la llarga i segurament possible en un futur no massa llunyà que doncs, permet intervenir sobre els records.
Aquest xip el porta doncs, una de les protagonistes, no? I viu en una comunitat on no s'accepta internet i no s'accepta l'ús del telèfon mòbil. Són compatibles aquestes dues realitats, aquesta evolució tecnològica amb el voler fugir de la tecnologia?
Jo crec que això és compatible perquè el gènere humà està fet d'aquestes inconsistències, d'aquestes incongruències, no? La novel·la està doncs, situada, com tu bé dius, en un espai, en unes comunitats que rebutgen les noves tecnologies, rebutgen la internet, la telefonia mòbil, etc. I són unes comunitats que trien doncs, allunyar-se del món globalitzat, per dir-ho així, per anar-se'n a viure doncs, allà enmig de la natura i ben allunyats de tota aquesta voràgine de la, bueno, moltes vegades creada per la tecnologia en la societat en què vivim, no? I de cop, doncs, també, però al final també resulta que són humans, no?, els personatges, i per tant, doncs, en aquest sentit, hi ha un moment que una de les protagonistes, o la protagonista, podríem dir, doncs, ha de lluitar contra la possibilitat de contraure una malaltia, que seria una malaltia degenerativa i d'herència familiar, per dir-ho així, i té la possibilitat de lluitar contra aquesta malaltia implantant-se un xip al cervell que li permetria fer una mena de backup dels seus records. Això sembla una cosa molt llunyana, però l'altre dia llegíem una notícia que sembla ser que ja és imminent. Ja s'estan fent proves d'implantació d'uns xips al cervell que permetran, doncs, potser no fer un backup ara mateix de la memòria, però sí començar doncs, a emmagatzemar-hi coses, no?
Tu creus que ara mateix hi hauria gent que estaria disposada a posar-se aquest xip per gust, vull dir, no en cas de malaltia com és el cas de la nostra protagonista, sinó un vull millorar la meva memòria o vull que hi hagi coses que no s'esborren mai?
Doncs mira, hi ha gent per tot i penso que sí, que segurament. Per mi, com a millora tecnològica, purament, no? Potser seria més difícil. Ara, jo mateixa estaria disposada a implantar-me un xip d'aquests si em diguessin que, no sé, que m'espera un final doncs, lligat amb una malaltia doncs, com una demència o un Alzheimer, no? Segurament sí que em diguessin, mira, escolta, tens aquesta possibilitat de mitigar la pèrdua de records mitjançant una còpia de seguretat dels records al cervell, als quals podràs arribar, no? Que els podràs abocar de la mateixa manera que els aboques normalment, segurament doncs, m'hi posaria. Ara, quanta gent s'hi posaria pel pur plaer? Moltes vegades, no sé, veus que hi ha un sector de la població que directament volen ser els primers en provar certes coses, no? Per tant, no tinc dubtes que tindria el seu públic.
Però estem preparats com a societat per tenir aquest tipus d'invent o ens caldria fer una reflexió prèvia abans de tirar pel dret?
Clar, això és una cosa que no em correspon a mi dir-la, perquè qui sóc jo per dir si la societat està preparada o hauria de reflexionar, no? Jo penso que moltes vegades com a societat i com a individus prenem camins que estan molt poc reflexionats, però jo sóc la primera que els pren, no?, aquests camins. Per tant, el més probable és que la resposta sigui que no, però no és una resposta que jo hagi de donar, no?
Arran del tema del xip, tu també planteges una reflexió que és a qui li donaries aquesta contrasenya de l'accés a la teva ment, no? De l'accés als teus records, perquè sí que originàriament planteges que la té una empresa, que és l'empresa que t'ha implantat el xip, però que hi ha possibilitat de donar-li a una persona. No sé, què és pitjor, el remei o la malaltia?
Exacte, exacte. És un dels punts en els quals doncs, la novel·la doncs, pren un gir, no? Perquè al final, és el que dèiem, si tu tens un xip i l'accés al teu cervell està controlat per un password, i aquest password el té amb una base de dades, sí, super mega encriptada i tot el que tu vulguis, no? d'una empresa, doncs al final estàs a mercè d'aquesta empresa, a les mans d'aquesta empresa. Ara bé, jo podria dir, mira, saps què, Karen, que som íntimes, jo sé que ets molt bona persona, et donaré el password del meu xip. Què n'has de fer tu del password del meu xip? Doncs no ho sé. Quin ús en faràs? Doncs espero que tot bo. Però clar, posar-te en mans d'algú quan aquest posar-te en mans vol dir posar en mans tot allò que tu ets, perquè què és la nostra identitat al final, doncs què és el que ens conforma, el que ens configura, doncs tot allò que som, el que hem viscut, els records que hem anat d'alguna forma generant i que han possibilitat d'altres, no? I que han possibilitat comportaments posteriors, tot això al final és qui diu qui som, no? I si això ho posem en mans d'algú altre, doncs evidentment ens estem posant en perill. Pot ser que ens surti bé o que no.
Com ha estat el procés d'escriptura? Perquè com a lector tenim un trencaclosques, sí. Comencem a llegir, no sabem què és el que està passant, però tot al final encaixa. Com ha estat per tu això?
Doncs ha estat molt laboriós. De fet, a mi m'agraden molt... Això, ara parlaré més de pel·lícules que no pas de novel·les, perquè jo ho he vist més en el gènere audiovisual, no? Però m'agraden molt les pel·lícules aquestes que segueixes mastegant fins i tot dies després d'haver-les vist, no? Perquè t'han donat tots els elements del trencaclosques i perquè d'alguna manera t'estan instant a que siguis tu qui acaba la història, que els posa en ordre, no? O aquestes pel·lícules que una vegada les has vistes, dius, ai, ara hauria de tornar-la a començar a mirar, perquè ara ja entenc per on van, no? Perquè aquí m'està explicant una cosa del passat i jo no ho sabia, o aquest personatge alhora no sé què. Tot això m'agrada molt. I aquí el que volia era plantejar aquest joc al lector i a la lectora. A mi m'agrada, és a dir, quan escric, el que busco sobretot és la musicalitat, el ritme, uns certs valors lírics, una certa poesia en l'escriptura, les imatges, la reflexió també. Tot això m'agrada molt que hi sigui, però en aquest cas doncs, també em vaig adonar que la història permetia un joc i permetia doncs, allò de jo et dono una pista i si tu ets una lectora atenta doncs la captaràs, però si no ets una lectora atenta no passa res perquè te'n donaré una altra, no? Llavors jo penso que el llibre està sobrefarcit de pistes, n'hi ha de molt subtils, però molt subtils, que potser només les sé jo i algú altre, o no sé, ara penso en aquestes persones, que hi ha gent que m'estima molt i que l'ha llegit diverses vegades, no? Potser hi ha un moment que també se la saben de memòria, però en general doncs, hi ha tot de pistes que permeten connectar els punts, no? I que permeten doncs, després fer la història final, doncs lligar-la d'alguna manera, no? I és el que tu dius, quan arribes al final, o potser no exactament al final, però vora les últimes pàgines, cap a les últimes pàgines ja dius, vale, ara ja sé què m'està explicant, per què m'ho explica, i tot i això queda oberta a possibles interpretacions, perquè no tothom entès les mateixes coses i m'encanta que sigui així.
A part de l'àmbit tecnològic, parles molt de relacions. De fet, la història es basa en aquesta relació entre el protagonista i la Lina. Sí. Parles molt també del que són les relacions tòxiques, de quin moment doncs, una relació que comença amb dues persones que senten interès o que estan enamorades, com li vulguem dir, es comença a pervertir i com una persona es dona les excuses a si mateix de per què està fent el que està fent. No sé si el que volies era assenyalar en quin moment comencen possibles maltractaments o en quin moment una relació comença a pervertir-se.
Doncs ho has explicat superbé. Jo sentia que tenia el deure moral i que tenia l'altaveu doncs, d'explicar aquestes coses i exactament el que he mirat de fer és exactament això, no? Una miqueta quins són els petits detalls que ens van encaminant cap a una relació que no hauria de ser, no? Com tu dius, hi ha un personatge que s'explica a si mateix una sèrie de mentides per poder tirar per un camí determinat. És un personatge que se sent en un moment determinat acorralat, no entén res, està contra les cordes i què solem fer tots quan estem en una situació d'aquestes? Doncs la nostra angoixa, el nostre neguit el projectem i el projectem contra l'exterior, però aquest exterior normalment tenim alguna persona propera, no? Una, dues, n. En aquest cas aquest personatge doncs, té una persona molt propera que és la que rep les conseqüències de tota aquesta incertesa, de tota aquesta angoixa. I tot això doncs, es tradueix en una relació de manipulació que a poc va avançant cap al maltractament. Per mi és important mostrar això, perquè moltes vegades doncs, sembla que la persona maltractada es busca les coses, es busca la situació, es busca no escapar de tot plegat, i l'únic que hem de tenir en compte és que la persona maltractada és una persona que estima. És a dir, quan tu estimes i l'altre t'està dient que si tu fas una cosa o en fas una altra, doncs les conseqüències que tindran per ell, no? Doncs seran positives, doncs tu fas en comptes de fer per posar-hi distància, perquè t'està tractant malament, fas per posar-hi remei, perquè penses que realment està a les teves mans, el seu benestar, no? I moltes vegades, doncs això, podríem parlar molt més del maltractament, però aquest és el germen del maltractament. El maltractador moltes vegades busca persones empàtiques, que estiguin disposades, doncs això, en nom de l'amor, a fer sacrificis que no són necessaris i que no només són, no són necessaris, sinó que els anulen com a persones. I aquí tenim un personatge que comença a ser un personatge, no direm el gènere, rialler, optimista, positiu, vital, i acaba doncs, perdent molta, molta energia, perdent molta, no, les ganes de viure d'alguna manera, acaba apagat i diríem que sense ànims, no, moltes vegades.
De fet, moltes de les lectores segurament es posaran en el lloc de la Lina, encara que no hagin arribat a situacions extremes, no? Aquesta paciència infinita que tens cap a l'altra persona, però segurament si la Lina fos una amiga teva li diries una altra cosa completament diferent, no?
Sí, clar. Quan ets a dins d'una relació de maltractament, moltes vegades no la veus, perquè és això que dèiem, perquè aquesta relació per tu és una relació que no funciona i a la qual tu podries posar remei, doncs sí, canviessis certs comportaments teus que segurament no són ni de bon tros l'arrel del problema. L'arrel del problema és fora, és en el maltractador, que és incapaç doncs, de ser feliç o de lluitar contra les seves frustracions. No? Llavors, en aquest cas, quan, si és una relació que la veiem des de fora, sí que tendim tots a tenir molta capacitat per veure i per aconsellar. Però fins que la persona que és a dins de la relació de maltractament no és capaç de veure tot això, no és capaç de realment sortir de la relació i mirar-se-la des de lluny, doncs no hi ha trencament possible. Una persona maltractada pot perfectament veure aquesta relació en una filla o en un fill, és igual, o en un amic, amiga, etc, i serà molt capaç segurament d'identificar-ho, però quan li preguntin per la seva dirà que la seva no és així, perquè evidentment està buscant sanar una relació que, de la qual realment no es pot sanar res, no? Perquè és una relació que és malsana.
Després d'escriure Coníferes, amb aquest element fantàstic, distòpic, com li vulguem dir, et veus seguint escrivint gènere fantàstic?
Mira, això no se sap mai, perquè abans ho parlàvem aquí al festival, el 42, no? Parlàvem, doncs, de vegades és la història la que et dicta que has d'explicar, no? Que és el que vols transmetre i tu et poses allà a fer una mica de mèdium i resulta que la història et demana doncs, això, un pretext a partir del qual doncs, construiràs una sèrie de coses. Sempre que la història o que la, diguéssim que l'element doncs, de ciència-ficció, de distopia o de gènere fantàstic es posi al servei d'allò que jo vull explicar, doncs perfecte i segurament tiraré per aquest camí. Serà una tria conscient? Segurament no. Sí que et puc dir que la tercera novel·la, per exemple, és completament realista, molt. I en aquest cas, doncs, no. Així com a la primera hi havia una relació de parella i una relació materno-filial, i en la segona també hi havia una relació de parella, en aquesta tercera no hi ha relació de parella. Està centrada en una dona i parla també del trauma.
Doncs moltes gràcies, Marta, per atendre el Quimèric.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, Karen.
La gravació d'aquest programa s'ha fet al quilòmetre 666. La crònica del fantàstic.
I no deixem de parlar de literatura, però en aquest cas parlem d'una convenció de literatura juvenil, la BookCon, que s'ha fet aquest cap de setmana, fa dos caps de setmanes a Barcelona, i la Marina hi ha pogut estar. De fet, la Marina ja era una habitual de la BookCon abans de la pandèmia.
Sí, vaig descobrir la BookCon el 2019, que vaig anar amb un amic de la universitat que ens agrada als dos llegir i tal, i em va encantar, perquè era doncs, adolescents parlant de llibres, d'escriptura, que a mi m'encanta.
Uf, un bon lloc on conèixer gent interessant, eh?
Sí, realment.
Adolescents i escriptura.
A la llibreria, a Libri, no sé si la coneixies abans o va ser el primer cop.
No la coneixia, però la veritat és que em va encantar perquè tenia com moltes seccions de molts llibres de diferents països en les seves diferents traduccions. Inclús a l'Instagram també vaig posar una story de Harry Potter en xinès, que bueno, a mi em va fer molta gràcia. Després ho vaig explicar a la meva mare i va dir, ok. Però a mi em va fer moltíssima gràcia veure així.
I suposo que també deu haver molta demanda, no?, d'aquesta convenció, perquè una llibreria té l'espai que té i si porta autors i autores interessants, al final deuen haver bufetades, no?, per aconseguir aquestes entrades.
Clar, o sigui, la qüestió és que a la primera BookCon que jo vaig anar, el 2019, tu anaves allà sense demanar entrada prèvia ni absolutament res. O sigui, era una cosa tranquil·la com de barri, pràcticament. I mira que va anar Jordi Serra i Fabra, que no és una persona poc coneguda,
no,
realment.
Clar. Mm-hmm.
I aquest any no sé què ha passat, que ha sigut una bogeria, tothom demanant entrades, tothom barallant-se per Twitter, que a mi em feia moltíssima gràcia, perquè, clar, veure la comparació amb l'any passat, de sobte tothom escandalitzat perquè no hi havia entrades, però sí, sí, o sigui, ara té l'atenció que mereixia, jo crec, també.
I tu en passe VIP, ojo, això
clar,
s'ha de dir.
Clar, jo on vaig estaves, veure...
On estaves sentada?
Jo a la zona VIP. Hem d'agrair la llibreria Libri que ens ha fet les gestions, sí, perquè tot i no tenir entrades ens van facilitar poder cobrir aquest esdeveniment. Vull clar, dir que clar, clar, també clar, s'ha, o sigui... s'ha d'agrair que tenint l'espai que tenen ens hagin cedit un petit espai pel programa. Si no fos per això no estaríem.
De fet, tu vas poder parlar amb l'organitzadora.
Sí, ja la tenia vista de l'any que jo vaig anar, i vaig anar directament a ella i li vaig dir vull entrevistar-te sobre la BookCon.
Doncs ho escoltem.
¿Cómo es que en el primer año en Barcelona se te ocurre esta idea? ¿Porque ya lo habías visto en otras comunidades? ¿Porque eres una visionaria?
A ver, en realidad todo empezó porque en Madrid existía la Blogger LitCon, muchos años, llevaba como 2 ediciones, y nos juntamos, hicimos una queda de blogueros de aquellas y dijimos, ¡buah, tío, ahí en Madrid y no hay en Barcelona, es imposible, esto no puede ser! Y dijimos, va, pues a ver si alguien la monta. A ver si alguien la monta, pasó un año, a ver si alguien la monta, pasó otro. Y dijimos, bueno, ¿qué tal si la montamos nosotras? Y así surgió, éramos al principio 5 chicas, todas del mismo grupo, pero luego poco a poco nos fuimos separando y al final solo quedamos Laura y yo. Pero fue así, de una reunión de blogueros que quedábamos, dijimos, ¿por qué no hacemos algo guay? Y aquí estamos.
Entonces empezáis con la idea, decís, vale, vamos a organizar esto. ¿Cómo se empieza? ¿Contactáis con librerías? ¿El ayuntamiento os ayuda de alguna manera? ¿Cómo se organiza?
Vale, la primera BookCon sí que nos pilló un poco caos.
¿Porque y fue en qué año?
La primera BookCon fue en 2017, que yo acababa de llegar a Barcelona. fue en 2017 y no teníamos muy claro qué hacer. Entonces hablamos con una editorial, que es Bolino, y lo hicimos con ellos, no nos acabó de convencer porque sí que como que al final al haber una editorial involucrada tienden a barrer para casa. Entonces el año siguiente ya nos separamos y sí que hicimos nosotras todo, hablar con editoriales, con autores, todo. O sea, todo lo que te puedes imaginar, cartel, no sé qué, no sé cuál. Obviamente cada año vamos mejorando, hay cosas que hicimos al principio que ahora no hacemos, pero por lo general ahora mismo es hablas con editoriales, hablas con autores, hablas con todo el mundo. Y ya una vez eso, organizas. Quiero hablar de esto, ¿a quién puedo traer? Quiero hablar de tal, ¿a quién puedo traer? O tengo este autor, ¿dónde lo puedo meter? O se me ocurre hacer una charla alrededor de no sé quién. A ver si hay disponibilidad. Y no, el Ayuntamiento de Barcelona no nos ha ayudado nunca, para nada.
Perfecto. Gracias.
Así que eso. A Libri nos ha ayudado mucho porque nos dio el sitio ya cuando nos separamos. Porque la primera BookCon sí que al estar con Bolino sí que hubo ayuda del Ayuntamiento porque estuvimos dentro del Montllibre, pero fue la única edición. Luego cuando hemos estado solas, hemos estado completamente solas. O sea, ha sido así.
Y luego para organizar los temas de las charlas, las escritoras que vienen, ¿cómo lo hacéis? ¿Vosotras decís que venga quien pueda y viene quien puede o tenéis criterio de decir esta porque sabemos que lo va a petar?
Un poco de las dos cosas, porque hay veces que queremos que venga alguien pero no se puede porque a ver, nosotras no financiamos nada, o sea, lo hacemos completamente gratis, no cobramos entrada, nosotras no nos pagan por hacer nada ni nada, o sea, la gente que viene es porque quiere, entonces nosotras no podemos pagar ningún viaje a ningún autor. Las editoriales son las que pagan los viajes si quieren o los propios autores. Partiendo de esa base es quién puede venir, quién quiere venir y quién se lo puede costear. Si la editorial se involucra, por ejemplo, como con Joan o Mercedes, pues perfecto. Si no, queremos traer mucho a alguien pero no podemos pagarlo, pues una pena, pero es que no podemos hacer otra cosa. Entonces nos toca buscar a otra autora que también nos gusta y que encaja en la charla, pero igual no era nuestra primera idea, por así decirlo, pero que tampoco pasa nada, o sea, pues eso va un poco siendo de esta persona puede venir, encaja, no encaja, sí encaja, vale en esta charla, perfecto, pues bien, porque al final normalmente las autoras que traemos o las medio conocemos, nos las proponen algunas editoriales y no conocemos, pero nos dicen van a encajar, va a estar guay, o es gente que tenemos en el punto de mira y decimos vale, sí, puede encajar aquí, que igual no es nuestra prioridad, pero está bien, ¿sabes? O sea, no nos den vaya puta mierda autor, lo voy a llevar. No, obviamente eso nunca va a pasar.
Luego ahora me estaba acordando de en 2019 trajisteis a Jordi Serra y Fabra. ¿Le conocíais, como estás diciendo? ¿O fue uno de estos casos más extraordinarios?
Mira, lo de Jordi fue muy gracioso porque vino a la primera Bucón, a la de 2017, he dicho, creo que sí, la de 2017, y fue súper majo, nos encantó y dijimos, va, tenemos que traerlo algún otro año. Y justo ese año pilló que habíamos estado con él en la presentación de un libro suyo en EDB. Y le dijimos, Jordi, tal, somos los de la Bucón, ¿te acuerdas que viniste? Y nos dijo, sí, claro, ¿cómo no? Y yo, ¿te apetece volver? Sí, claro, vosotras escribidme, si estoy en España, voy seguro, porque Jordi está, y me dijo, no, porque estas fechas este año estaba en un vuelo en México, no sé qué, y yo, ay, por favor, Jordi, ¿qué lío de vida tienes? Y sí, o sea, hablando con él, pues conseguimos que viniese y encantadas, la verdad, nos encanta que venga, eso sí, empieza y no para, o sea, es una charla para él solo, tenemos que pensar, siempre tenemos que poner a alguien que sepa llevarle, porque si no, se come la charla él solo, pero es maravilloso, nos encanta.
Y se disfruta, ¿eh? Yo lo disfruté cada palabra que dijo.
Es que es genial, o sea, Jordi Sierra y Fabra hablando es maravilloso. Sí que hay alguna cosa que dice, que a día de hoy es un poco... pero tiene los años que tiene.
Sí. Dice frases que como escritora llegan al corazón, pero como una bala.
Sí, sí. Pero bueno, bien, y la relación súper bien. De hecho, si queremos contar con él, ha dicho que encantado, que le llamemos y eso. Además, genial, porque no nos pide dinero ni nada, así que es lo mejor. Claro, porque los autores por este tipo de cosas cobran.
Claro.
Entonces, nosotras partimos de la base, ten en mente que de aquí no vas a sacar un duro. Porque los autores viven de este tipo de las presentaciones, de vender libros, tal y cual, y claro, aquí no se lleva un duro, y viene con toda su buena voluntad, cosa que yo agradezco muchísimo, porque es señor Jordi Sierra y Fabra.
Claro, por eso.
Sí que es genial.
El año pasado hubo la pandemia, entonces habéis podido celebrar 3 ediciones de momento. ¿Cómo ha sido la acogida este año?
Ha sido brutal. O sea, cuando estábamos planteando la Bucón de este año, dije, bueno, vamos a traer gente guay, porque obviamente no tal, pero como va a haber mascarillas, tal y cual, pues era pequeñita, rollo, pues con 20 personas yo me di con un canto en los dientes. Claro, nos ponemos a organizarlo, traemos autores guays, que nos gustan a nosotras, que nos proponen las editoriales, llega el día de las entradas y desaparecer en 2 minutos. O sea, a mí ese día... Bueno, que conste que el proceso de... Desde que dijimos que llegaba la Bucón, publicamos el horario y los asistentes, el Instagram de la Bucón empezó a subir de seguidores poco a poco. En un día subimos como 1000 seguidores y dije, uy, aquí está pasando algo. Pero dije, bueno, igual es lo típico que te enteras, le sigues y pasas y no pasa nada. Llegamos a subir 2000 seguidores hasta hace un mes y claro, el día que se publicaron las entradas, el viernes por la tarde, me habla Laura y me dice, se han acabado en 2 minutos. Yo dije, no puede ser, o sea, esta Bucón iba a ser tranquilita, como que se han acabado en 2 minutos, no puede ser, no me jodas. Pues sí, se habían acabado en 2 minutos. Y el sábado, un minuto, tuvimos que sacar entradas para firmas porque dijimos, ya que viene poca gente, tema de aforo de COVID tal y cual, y que la librería tampoco le apetecía que viniese mucha gente, dijimos, bueno, pues por lo menos sacamos entradas para firmas. Y así ha sido, un caos. Pero bueno, bien, contentas, el resultado está siendo guay, la gente le está gustando, así que yo me quedo con eso. Aunque el empieza ha sido ahí un poco turbulento porque no nos lo esperábamos para nada. Que justo este año que dijimos, va, más tranquilito, paz. O sea, es que basta que digas algo para que no.
Estuve mirando también por redes sociales porque antes de contactar con vosotros y poder venir aquí, yo también era de las de al minuto ahí con las notificaciones encendidas para poder ir. Y empiezo a ver comentarios de, jolín, es que la organización, es que por qué tan pocas entradas. Con estos comentarios que estáis viendo de cara al futuro, ¿pensáis hacer algo más grande aún o cómo gestionarlo con esta buena acogida que has recibido?
Esa es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. La verdad es que intentamos cambiar de Libri. Intentamos. Lo medio hablamos Laura y yo. Rollo, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? Pero claro, llevamos en Libri con este 3 años. ¿Tres años? Sí, 3 años. ¿Tres, cuatro? Ahora no lo sé. 3 años. Vamos a decir 3 años porque no me acuerdo. no sabe mal irnos también. O sea, es una cosa de nos han acogido y ahora que no somos grandes nos vamos a ir. Me parece un poco feo. Entonces, este año dijimos, bueno, mira, ya está así, lo vamos a dejar así. El año que viene ya nos preocupamos de ver si cambiamos de sitio o no. Entonces, de momento no lo tenemos claro. Si Alibri nos dice que va a ser de 50 personas a partir de ahora, que no quieren ampliar aforo y que no tal, probablemente nos toque irnos a otro sitio. Probablemente sí. ¿A dónde? No lo sé. No te sé decir. O igual intentamos irnos a otro sitio, no lo conseguimos y nos tenemos que quedar aquí también, que es otra opción. No lo sé, no te puedo decir porque a día de hoy no tenemos nada claro.
Porque ha sido como una sorpresa, ¿no? También.
Sí, sí, totalmente.
Vale, pues muchísimas gracias por la entrevista.
A ti, mujer. A ver si vuelves el año que viene y nos volvemos a ver.
Seguro que sí, esto ya se está convirtiendo en una rutina.
I una de les xerrades que va haver precisament a l'inici d'aquesta BookCon el divendres va ser sobre les dones i s'anomenava l'evolució del personatge femení com a protagonista. A veure, com va ser aquesta xerrada?
Ui, ja m'interessa.
Bueno, ja sabeu que jo, tema dones, i bueno, en aquest programa ja hem parlat diverses vegades del tema del feminisme, tal, ens interessa. Mm-hmm. Llavors, clar, em cridava l'atenció a parlar sobre com el personatge de les dones havia passat a ser secundari o simplement la mare, la germana, l'estimada, a passar a ser protagonista com Los Juegos del Hambre, que mata a tothom i és la guanyadora de tot.
Me suena.
Llavors vam parlar sobre aquest tema, que va parlar Lisa Sunyer, Sandra Mir, Cristina Prieto i Esther Isel, i van anar debatint sobre diversos temes dels llibres. Mm-hmm.
I un dels precursors d'aquest tema, dels llibres amb protagonistes femenines, el vaig veure amb La matèria obscura, del Philip Pullman, amb una protagonista que jo, si tingués una filla, li posaria el seu nom, que és Lyra.
Ah,
I crec que les generacions de la meva edat, que vam créixer amb aquesta saga, vam tenir un model de dona empoderada i que en què emmirallar-nos, no? De jo vull ser la Lyra, no? Encara que pateixi molt, també rep molt, vull dir que també ha de ser molt, molt interessant.
Fixa't que no ens hem de remuntar gaire per veure llibres que ja estan bevent d'això i un autor que ja hem entrevistat aquí al Quimèric, a Frontera Oscura, es veu en aquests tipus de personatges femenins.
Tot i que ell va dir que no, era cap mena d'esforç i que era normal. No?
Era una cosa normal, però
això
és el bo. Això és l'important, que després de fer aquesta lluita de personatges, de visibilitzar, ara siguin normals.
Clar. Per algun lloc es comença,
clar,
no? Primera protagonista adolescent, dona, que tota la trama gira al voltant d'ella, després ho vas veient, es va repetint, i després ja és normal. I és el que ha de ser, no? Suposo que elles també anaven en aquesta línia, no?
Clar, em va semblar interessant fer-li una entrevista a Cristina Prieto, que és la que escoltarem, perquè va sortir un comentari que deia que, clar, havien passat de ser secundàries a protagonista a de sobte dir, mira, és que tampoc som superheroïnes i també som persones normals i hem d'allunyar-nos de dir que les dones som com superiors, no? Com normalitzar-lo. Mm-hmm. Llavors, li vaig voler fer una entrevista que Cristina Prieto, pel que ens escolteu, és nana literària, que bueno, és com una youtuber, booktuber, bastante famosa i coneguda perquè fa divulgació de literatura.
Doncs escoltem-la.
Com a autora, utilizas tu posició per darle un lugar protagonista a la mujer en la novela?
Yo siempre, incluso cuando los protagonistas no son mujeres, como por ejemplo es el caso del libro que estoy escribiendo ahora mismo, la protagonista realmente es una mujer fuerte y empoderada y siempre intento hablar de temas de autoestima y siempre acaban llevándose turras feministas la gente, la verdad.
¿Y por qué crees que es importante darle esta posición a la mujer?
Porque durante muchos años no la hemos tenido y yo no he tenido ningunos libros. Yo era una chica muy lectora y siempre lo he sido y no era una adolescente que tuviese, porque no había libros con referentes femeninos fuertes y empoderados y que tuviesen los mismos problemas por los que al final acabas pasando. Entonces yo todo lo que escribo ahora intento hacerlo desde ese enfoque de esos referentes que yo no tuve, intentar encontrarlos en los libros.
Ya luego en el ámbito más general, ¿ves este cambio o es algo que creas que se está haciendo más a nivel particular realmente?
Yo veo este cambio y además sobre todo porque se le están dando muchas oportunidades, que es una maravilla, a un montón de colectivos que antes han estado minorizados y a un montón montón de nuevas voces, también más jóvenes y más actuales. Entonces todas estas oportunidades están propiciando que todas estas representaciones realmente lleguen a la gente y lleguen a los lectores.
Has comentado también el tema del poco realismo que a veces encontramos en las protagonistas, como pues que no tengan pelos, ni vayan al baño, ni se depilen, cuando es algo que las mujeres hacen. ¿Puedes explicarnos un poco tu punto de vista?
Mira, yo tengo una novela que se llama Fragmentos del corazón y hubo un momento en el que el corrector me puso en una escena, porque hay una escena en la que una de las tres chicas tiene la regla y simplemente sale al salón porque vive con sus amigas y dice, me ha venido la regla, vaya mojón, y mira el sofá y dice, ojalá sentarme en el sofá, me lo voy a manchar todo. Y el corrector, con muy buena fe, porque es un chico muy adorable, me dijo, igual esto es como poner la regla como algo malo. Y yo le digo, vamos a ver cómo se nota que no tienes la regla, porque no hay ni una sola mujer que venga a la regla y diga, bien, guay, unas flores.
Bueno, sí, en los anuncios igual.
Claro, entonces se nota mucho eso cuando intentas escribir y lo intentas meter en tus libros.
Vale, pues
muchísimas gracias a ti.
I una altra de les xerrades que vam escoltar va ser l'aventura d'un llibre presentada per Leo Tetti, que és editor d'Edicions Urano i també del segell Puc, i Estíbaliz, la traductora, no, d'aquest segell. Sí. Què és el que va portar aquesta xerrada? Què és el que et va interessar més?
Mira, jo he de dir que vaig aprofitar que estic al Quimèric per dir, mira, et faré una entrevista, suposadament per informar els oients, però també com escriptora i lectora, perquè m'interessa molt parlar amb un editor, jo que sóc nova en tot això.
Clar, i saber una mica de què va, no, això?
Sí, sí, sí.
Hem de segrestar els editors i els escriptors que ens interessen per saber-ne més del seu món.
I passar la targeta, també.
I passar la, exacte.
Clar, a poc a poc. Si ens anem a fer enemics, després
clar,
passar
exacte,
la targeta.
A fer contactes.
Després el manuscrit.
Llavors, vaig veure que, o sigui, jo el segell Puc no el coneixia, que és en el que ell treballa, però em vaig ficar a l'Instagram per cotillejar una miqueta i vaig veure que havia publicat moltíssimes obres, que ara al TikTok, per exemple, són super, super famoses i com que tothom les ha llegit. I bueno, li vaig voler preguntar doncs, com estava sent la seva experiència amb aquest nou èxit.
Personalmente me da mucha ilusión y energía para seguir trayendo buenos libros y libros que les guste a la gente. Obviamente que esto es lo que queremos, ¿no? Que la gente esté ilusionada, que se vuelva fanática y que esté esperando la publicación. Así que creo que eso es lo que más nos llena como editores.
I després li vaig preguntar per... com publicar una obra, quins passos s'han de fer si ets escriptor per atrevir-te a anar a una editorial i publicar doncs, el teu manuscrit, que també és una pregunta que s'ho vaig fer per interès personal, però també pels nostres oients.
Es como un balance complicado porque tenés que buscar cosas que sean buenas, que funcionen obviamente y siempre tratamos de pensar en lo que van a querer nuestros lectores y tratar de hacer un poco de futurismo, como digo yo, en qué va a ser lo que va a funcionar de acá a uno o dos años. Pero bueno, básicamente leemos mucho, tratamos de buscar libros que destaquen, ya sea por la construcción del mundo, por la propuesta, por cómo están escritos. Hay como un criterio distinto para cada libro. Quizás uno lo compras porque están muy bien los personajes, otro porque está muy bien escrito. Hay distintos criterios según el tipo de libro del que estés hablando.
I finalment li vaig preguntar 5 tips que hauria de donar-li a una persona per publicar el seu llibre.
A ver, el primero es leer y leer mucho y leer de todo tipo, cosas que te gusten y cosas que no te gusten. Tratar de leer también no como lector, sino como escritor, viendo qué recursos utiliza un autor, qué recursos no utiliza o cómo resuelven determinadas situaciones. Estar en muchas comunidades de escritores, eso está muy bueno para conocer distintas experiencias. Formarse, hacer algún curso de gramática o de escritura creativa, eso siempre ayuda. Ser muy perseverante, porque es un camino difícil, eso está claro. Y también ser muy genuinos con ustedes mismos, ¿no? Escribir lo que realmente te gusta y no escribir algo pensando, ahora venden los vampiros, voy a escribir un libro de vampiros, sino escribir algo que sea genuino para vos, de manera que llegue esa conexión con el editor. Para mí eso no, si no sos genuino con lo que escribís y estás escribiendo algo solo para que venda o que funcione, para mí es más complicado que te publiquen porque se nota mucho en el resultado final.
Doncs està bé tenir aquests consells, però hem de dir a l'audiència que has tornat amb molt més contingut, que anirem dosificant, no? Sí. Ja portem una temporada
així de...
Torneu d'aquí dues setmanes, a què passa? Torneu d'aquí un mes a veure què passa i a veure si així l'audiència no podem...
Home, tot d'una no es pot que ens agobiem.
No, i a més que hi ha molt de contingut i sí, val la pena fer-ho bé. Pels que no hem estat mai a la BookCon, ens ho recomanes? Creus que hi podem anar encara que no siguem un públic suposadament objectiu de novel·la juvenil? O...
Jo crec que només per l'ambient que es forma allà has d'anar-hi. És molt divertit.
Doncs jo em quedaria amb aquesta idea, eh?
Jo també. Doncs ja anem. Ens apuntem ja. Anem agafant l'entrada per l'any que ve perquè van molt buscades.
Sí.
aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa molt marcat per la literatura, amb aquesta entrevista a Marta Carnicero i aquesta crònica de la Budcon, però també on hem parlat del Festival de Nits Oriental de Vic. Tornem d'aquí dues setmanes fent una prèvia de Sant Jordi, recuperant també continguts que tenim al llarg d'aquesta temporada que està donant molt de si. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Gamers, trekkies, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.